Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández, sempre la professionalitat al seu servei.
De Ràdio Vilafant, un espai patrocinat per Gestoria Fernández, que els ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i d'àrea jurídica. Anem a saludar de seguida els nostres tertulians. Martí Sanz, bon dia.
Bon dia.
En Xavi Santiáñez, bon dia.
Bon dia.
I Sergi Palomeres, bon dia.
Hola, bon dia.
Ara ha entrat i deia, quants de divendres feia que no venia?
Sí, no? Sergi, no coincidíem.
De la pandèmia.
Abans.
Va ser aquell, jo recordo, em sembla amb tu, compartir sí. tertúlia l'any que diguem.
A l'any aquell, la, va, des de casa.
A mig fer.
Sí.
Casa, sí. Devíeu debatre de si hi hauria pandèmia o no, si ens tancarien o no.
No, ja estàvem tancats.
Sí. Ja estàvem tancats.
Teníem clar que aniria de pandèmia.
Sí.
Ja estàveu tancats.
Des de casa, ho fem des de casa, sí, sí. La tertúlia.
Ara, però us hi havíeu vist, no?
No.
No us havíeu vist?
Jo crec que no, eh?
No, crec que no us havíeu coincidit.
Amb Martí Sanz,
que no havíem compartit.
O Consell,
sí, però tertúlia, jo no recordo tampoc.
Mira, avui és una tertúlia.
Retrobament.
D'arribar així.
Ja heu fet la llista de compra pel Black Friday? Això és la pregunta que faria en Toni Guerrero, però avui la faig jo. En Martí Sanz, això és Black Friday.
No
t'interessa gens el Black Friday.
Com no m'han interessat mai les rebaixes. Jo no, de veritat, no hi crec, aquí vaig contra la corrent. Les rebaixes són una estafa. A veure, jo no necessito les rebaixes, perquè jo no sóc un gran consumista de comprar coses. Quan necessito una cosa, me la compro. Si no està rebaixada, no està rebaixada. Però com que no compro molt, el que no pot ser és que com que rebaixes, compro quatre coses que no les necessito i que després no les portaré. I que si sumes això, val més que el que et vies a comprar que necessites. El que passa que la gent està... No sé si és tonto o se'l fa o què, tu, però...
Bueno, no és que sigui tonto, és que és consumista, no?
Potser. O consumista,
fa que sigui...
Jo a vegades el que sí que... Clar, això quan tens mainada i has de multiplicar les coses i tot plegat, el que sí que faig és s'ha de comprar quelcom, dic, home, si esperem dues setmanetes, una setmana que arriba les rebaixes, si no és res urgent...
Sí, això és veritat.
Sí.
Esperarem i que tot va per ells, aquí.
Jo l'any passat ho vaig fer, no? M'havia de comprar un sofà, vaig estar-lo mirant i vaig dir, mira, era el mes d'octubre que deia que el volia i dic, mira, m'espero el novembre i faig i ho compro pel Black Friday i si me surt 100 euritos més barat
que sí, però el que no entenc és que aquest jersei valia 30 i ara m'ha costat 8. Està bé, però esclar, si has anat 3 vegades a Girona suma també, eh?
Sí.
La gasolina també és molt cara, clar, eh?
Clar, jo crec que entre tots ho heu resumit molt bé, no? Al final les rebaixes estan bé si les saps utilitzar de forma correcta, no? Si tu et fa falta una cosa, dius, pues mira, m'espero uns dies que ara hi ha això, o saps que has de comprar tal producte, bueno, està bé mirar-ho i remirar. Ara, avui hi haurà molta gent que anirà a comprar sense necessitar res i que segurament, doncs, si fos un divendres normal, diguem-ne, i no fos un divendres negre, no iria.
Els botiguers per treure... Bueno, fa moure la roda.
No, s'han apuntat tots al final.
Jo crec que tampoc hi ha control, perquè...
No.
Les rebaixes... A mi qui és que m'assegura que no pugen els preus?
Exacte.
Abans, i després els rebaixen i les rebaixes ja no és tant. Com...
Ja no és tant de rebaixa.
Bueno, però
hi ha qui diu que hauries de mirar el preu abans de la promoció per veure realment que no t'han estafat, com dius tu.
S'hauria de comprar, si poden, allò que necessiten i prou. Clar, però
Martí, això
no fa... Què vol dir necessitar?
Per desgràcia.
És la gran pregunta, eh?
Per desgràcia no funcionem així, per desgràcia.
Però clar... potser sí que hi ha qui diu ho necessito, no? No ho sé. Em podria plantejar jo, necessito un manga, per exemple?
No, no, clar, bueno...
O necessito, no sé, aquest collaret que porto...
No, van necessitar al final...
Ah,
no,
és que depèn de com consideres tu les necessitats,
no? Jo puc tenir 5 jerseis i amb això ja passo, o dic, bueno, mira, me'n compro 5 més, i tenir, o per què no 30 més? Sí, si els faràs, poder, ja te'ls posaràs, però necessitar no és una necessitat. No. El que passa que utilitzem el vocabulari amb molta generositat. Necessitar, tampoc és la paraula.
El Black Friday, al final, que és una moda, no?, d'aquestes que ens ha vingut de fora, que fa 15 anys ningú sabia que era el Black Friday, veieu? No. Estem parlant d'una cosa
menys.
Molt recent, no? I potser van començar, no?, les grans marques i les grans, diguem-ne, cadenes, i s'hi ha acabat apuntant el petit comerç, perquè al final, doncs, diguem-ne que el que volia explicar és que és molt sucós, perquè estàs combinant una època de molt de consumisme, que és l'època de pre-Nadal, diguem-ne, que és en la que ja estem, perquè això del Nadal cada dia s'avança més, i per tant, avui obren llums ja, no?, amb la majoria de...
A Venezuela fa 2 mesos que estem, penso que...
Ahir van obrir els de Barcelona, que ja els he vist.
De Barcelona, avui els de Figueres, no?, i de moltes altres ciutats, suposo.
Ahir en primícia ens van dir que els de Vilafant s'obrien a partir de dilluns, eh?
Això també és més aviat del que feien normalment, perquè aquí a Vilafant els solien obrir normalment pel pont de la Puríssima, o inclús algun any més tard.
Bueno, el company de la brigada, que és qui ens ho va xivar,
em deia, diu... El de la brigada és el que ho sap més bé, evidentment, perquè és el que els ha de...
Sí, em deia, bueno, són 2 dies més aviat, quan és la setmana que ve?
Tampoc entenc. Perquè els llums de Nadal s'han d'encendre tan aviat.
Bueno, perquè
ja sé que això crea un clima de...
Jo no els encendria per ti.
No, i és poc consum, també,
I tant,
i la gent agafa això, però bueno...
Al final, qui paga molts de llums de Nadal de moltes ciutats, vull dir, el comerç...
I ara amb el tema dels LEDs s'ha guanyat moltíssim perquè hi ha molt més estalvi i no es gasta com amb les bombetes. Diu que és una barbaritat el que s'estalvia.
I la contaminació lumínica?
La contaminació lumínica, escolta, al final...
No crec que vingui dels llums de Nadal.
Sí, però és... Però és un suma i sigue, no?
Sí, no, clar, poder, si visquéssim a les cavernes, no podríem tant.
Pobre, veuríem les estrelles.
M'agrada molt veure els pobres com us fan aquesta...
Us fan? Què vols dir, que tu no ets pobre?
Com us fan aquesta riquesa? No, ho dic perquè us ho passeu molt bé, perquè compreu, com que sou pobres, podeu comprar ara tots celebrats, tots contents, comprem ara pel Black Friday i el Nadal, els rics... Compren tot l'any.
Els rics compren tot l'any.
Compreu tot l'any.
I compres el que necessites.
No esperen el Black Friday.
No esperes aquestes coses.
Els rics compreu així, a lo loco. Compreu.
Ja està, ho entens o no?
Ets ric, José de las Heras, bon dia.
Els rics no compren
tot l'any.
Compren en Black Friday i rebaixes, per això són rics.
Ah. És un altre punt de vista aquest, eh? No. T'acaba de contradir, eh? El José Las Heras, Toni.
Què va? És un quiero y no puedo, esto.
No, perdona. Els rics no són rics perquè no compren a les rebaixes, eh? Els rics són rics perquè exploten els treballadors. Perquè foten...
Martí,
jo crec que se t'ha passat l'arròs ja.
No, ara no obris aquest meló, perquè José ara et dirà que no, perquè l'anàlisi...
No, jo no dic que no. Jo no dic que no hi és. És a dir...
Una part...
No, i... Hi ha explotadors, però no tots els rics són explotadors.
No.
I de tots aquests rics, malgrat siguin explotadors, ai, l'estat espanyol, si deixen de ser-ho.
Clar, perquè deixaria de recaptar, no?
Mentre tots els rics paguin tot el que han de pagar perquè continuïn, diguem-ne, finançant l'estat, doncs llavors, fantàstic.
No. És a dir, un dia et faré el càlcul. Un dia fes el càlcul de veritat i no ens deixem de discursos de populistes.
Home, alguns sí que no, perquè hem vist a les notícies, doncs, que han estat jutjats precisament per això, no? Per
alguns. Alguns diuen que no han pagat tots aquells que haurien d'haver pagat. No vol dir que no hagin pagat impostos. I estem parlant d'impostos només. No, en cap moment... que jo sàpiga, ha sortit algun escàndol sobre la Seguretat Social. Aquests suposats explotadors.
En el sentit de si paguen el que havien de pagar els seus treballadors, vols dir.
A més, tenim un estat... tenim un estat...
No, ni s'ha sentat, ja.
Regala... Està molt bé, és a dir, a mi m'encanta regalar Lamborghinis.
Oi.
Quan els paga un altre.
Sí, clar.
Ningú me l'ha regalat.
No, perquè els 4 dies d'urgència climàtica, si sumem tots aquests 4 dies d'urgència climàtica,
ara m'està obrint l'altre tema,
que pagarà a l'empresari, suma'ls i et surten uns quants Lamborghinis, eh? aquells que Pedro Sánchez no ha vist.
Però a mi no me'ls ha regalat, el Lamborghini.
Ja, però tu suma'ls.
No, jo el que crec és que en el tema laboral, sí que evidentment hi ha gent que en fa, empresaris que en fan un abús, com treballadors que també en fan un abús, hi ha de tot aquí, eh? Ho dic, no, o sigui, jo crec que criminalitzar l'empresari o criminalitzar el treballador no és de rebut, perquè al final l'un sense l'altre, l'altre sense l'un, no s'entén, o sigui, no s'entendria, no hi hauria empresa, no hi hauria... Ara, jo el que crec que el que no és just tampoc és que el que veig que sí que passa, que s'ha polaritzat molt com tota la societat, que l'empresari va molt contra el treballador i el treballador sembla que vagi contra l'empresari. I aquí pel mig hi ha una cosa en la qual jo sé que aquí discrepareu alguns, crec que són els costos laborals, que són, crec que són excessius, crec que en aquest país que són excessius, perquè retencions del 30, del 20, no per fet de tenir més diners perquè poder te'ls has treballat, perquè te'ls has guanyat, perquè hi ha un sistema capitalista t'han de retenir un 50% del teu sou, o sigui que has vist reflexat a la nòmina, i a mi no em val això de que amb això es paguen coses. Sí, això s'ha fet tota la vida de Déu, tota la vida ha funcionat a l'Estat, sense, jo crec, per mi, un excessiu control per part del govern sobre les nòmines dels treballadors. Llavors, tens que el treballador s'enfronta a l'empresari, l'empresari al treballador, però aquí qui cobra sempre i qui es queda sempre als calés així és l'Estat.
La banca sempre guanya.
I després parlem dels impostos. Si voleu, parlem un altre dia dels impostos indirectes. Clar, perquè els impostos indirectes tampoc existien. Vull dir que jo crec que estem, per mi, massa fiscalitzats. No existien.
No, perdona, només existien impostos indirectes. El que no existien eren impostos directes.
L'IVA no existia.
No, llavors... perdona, però existia l'imposto del lujo.
Però no es pagava tot arreu l'imposto del lujo. Perdona,
és a dir, ojo, eh?
El comerç,
ojo que...
El supermercat pagava l'imposto de luxo als anys 80.
És a dir, l'única imposició que hi havia en l'Estat espanyol fins a l'any 80 i poc, con la reforma del IRPF de don Felipe González, eran impuestos indirectos.
Però eren indirectes sobre tot?
Sobre quasi tot.
Sobre quasi tot, no sobre tot. Els productes de primera necessitat no estaven gravats.
Per tant, no diguis sí, que no hi havia impostos indirectes.
Ho dic perquè, més a més, no pagava el contribuent directament. No era un impost sobre que pagava el botiguer i el que el anava a comprar.
Perdó, era indirecte. És a dir, diràs missa, però era impostos.
No, i era sobre tot.
Això sol passar els divendres.
No era sobre tot. Els productes de primera necessitat no estaven gravats.
Perdona.
I eren moltíssims els que no estaven gravats.
Jo no t'he dit que no siguin de tot. Jo t'acabo de dir que és mentida que no hi hagués impostos indirectes.
Com es paguen avui els impostos indirectes, no existien. O sigui,
ara es va ratificar.
Ratificar. Com es paguen avui en dia, no es paguen els impostos indirectes. Perquè tots recordem, no?, el tema de l'IVA, quan va aparèixer l'IVA, no existia aquesta imposició.
Ja no ho recordo.
Hi havia, hi havia un impost de transaccions econòmiques.
Però no era ni molt menys l'impost que estem pagant ara.
Ni tampoc teníem la seguretat social que tenim ara.
Clar, és que abans has dit una cosa, has dit, de tota la vida, no?, ja hem pagat impostos i hi ha hagut uns serveis. No, tota la vida no, ho han dit molt bé, no? Evidentment, a l'època de la dictadura franquista no es pagaven els impostos que paguem, és evident, però és que tampoc hi havia els serveis que tenim. És evident, a part de que ser una dictadura, eh? A més, deixant a part d'això. Evident, eh? Per tant, és lògic que per tu finançar... Sí, però com finances la seguretat social que tenim en aquest país, que és una de les més reconegudes del món? Sí, tenim el millor sistema sanitari del món, que sí, que està col·lapsat, que hi ha problemes, que hi ha llistes d'espera, ho sabem. Per tant, no vol dir que sigui fantàstic. Però tot i no ser fantàstic, és dels més reconeguts del món.
Sí, la seguretat social que funciona, saps per què funciona la seguretat? O sigui, tot i això...
Pels metges, no?
No, bueno, a part, evidentment.
I pels diners que hi posem, perquè si no...
Per les mútues privades que la gent té, home, la classe mitja, la moltíssima gent, evidentment s'ha de... Moltíssima gent que coneixem, no sé, aquesta taula si té mútua privada.
No.
Jo tinc mútua privada, no sé si tu tens mútua privada...
Mario, soc funcionari, estic a Mufase, per tant, però poder se m'acabarà, diguem-ne.
Com acabarà? O sigui que, vull dir, si abstraus tot això dels que paguem aquesta estructura social i la qual no en fem ús, habitualment, gràcies a Déu, i ni la privada espero que menys, però no en fem ús, tens al final una
perdona,
unes despeses molt elevades, per no entendre.
Discrepo.
Això sol passar, també.
No, perquè normalment quan parlem de la seguretat social només pensem en anar al metge. Només pensem en anar al metge. I la seguretat social, tot el carinyo i tot el respecte, té moltes més facetes que només que anar al metge o operar-se. Això sí, jo pago també una mútua privada, però pago per no fer cua. en allò que no és ni urgent ni greu.
Que ara ja comença a fer cua també perquè estan tan saturades.
Que no, però que no és ni urgent ni greu. Quan, és a dir,
per exemple...
Una radiografia.
Una radiografia, un tinc un dolor aquí, un dermatòleg...
Sí, tothom fem això.
Psicologia?
Tothom,
no.
Tothom,
no
pot.
Tothom que pot.
Qui pot. I qui vol.
I caríssim,
eh? Pot i qui vol. Qui pot i vol.
Caríssim, llavors,
i després la Seguretat Social té altres facetes. No baladís. Sistema de pensions. Sistema de baixes. Sistema de moltes coses té la Seguretat.
No existia tot això abans?
No tant.
No tant?
No tant.
No, ja estem posant matisos.
No, jo no t'he dit mai, en cap moment, si jo saps què passa, que tinc una cosa, és que no sóc categòric.
No, però...
Excepte quan és una cosa de sí o no. És veritat o mentida. Uh-huh. És a dir, però, és a dir, a mesura que han anat avançant, és a dir, tu, jo no sé tu, però jo he anat a Madrid... cents de vegades, perquè vaig deixant allà i tots els Nadals es passava a Madrid. Abans, des de Barcelona a Madrid, havíem de parar dos o tres cops perquè les corbes eren inhumanes. Inhumanes.
Et marejaves?
Jo no, el meu germà sí. I era cansat, anàvem, evidentment, amb el 124, que no és el mateix que amb els cotxes d'ara, això també és veritat, i ara anem amb una autovia espectacular.
Clar, que això també són serveis, no? Que es paguen en impostos.
Llavors, és a dir, amb tot això, és a dir, estic d'acord amb tu en què... que no hi ha, és a dir, jo pagar impostos no m'importa en absolut, sempre i quan la correspondència...
Clar, jo crec
la
que aquí estaríem d'acord
tots. D'acord tots. Jo l'únic que he dit que és massa, per mi és massa, és l'única cosa que he dit, Els impostos s'han de
massa
pagar.
Massa pels serveis,
que jo al final rebé.
Sí, el que passa amb això és, per exemple, hi ha una cosa que ha tret el Partit Socialista, evidentment...
I senyala en Martí directament.
Auspiciat per la Unió Europea, que és la tributació mínima d'impost de societat de les societats. És avui en dia, grans societats, per què? Però no per dolent, és a dir, quan la societat, és a dir, es criminalitza, és a dir, quan les societats paguen un 2% o un 3% d'impost de societats, no és perquè estiguin evadint. No, és que segurament s'estan acollint a deduccions que estan generant altres coses. És a dir, hi ha unes deduccions que són molt importants i que no tenim en compte, que són les D+D, que és el que provoca realment valor afegit als pobles, no?
La vida.
I que aquí, en el nostre país, i a Europa en general, però sobretot en el nostre país, està absolutament gravat, res reconegut i res auspiciat. Llavors, clar, quan hi ha moltes societats que estan... IPRA, que la tenim aquí al costat. IPRA, que la tenim aquí al costat. Que posa diners i diners posats, diners ingents pel tema de les vacunes del Covid, per exemple.
Sí.
Aquesta gent, jo diria que no fa I+D pels impostos. Fa I+D per guanyar-ne molt més. És així, és a dir, ho fa per negoci. Sí. Però al final està portant a la societat.
Tant, home,
llavors, a l'I+D, per exemple, als Estats Units, és dir, escolta, haga usted lo que le dé la gana.
O sigui, si inverteixes en I+D tens deduccions fiscals.
Tens unes deduccions molt importants.
Sí.
I a Estats Units, per exemple, que no és per res, és el número 1 del món i de la història en inversió I+D, i no només és el número 1, sinó que a més és el número 1 mundial i de la història en premis Nobel.
Sí, i de què han sortit molts inventors i les innovacions tecnològiques.
Tinc un amic que està a UCLA i fent un projecte de auspiciat per l'empresa privada i per la universitat, és a dir...
De la mà,
això no passa aquí.
Però no públic o privada, no. Dos privades, la universitat i l'empresa privada. Perquè hi ha gent que és capaç de posar els seus 5.000 euros o 5.000 dòlars. Uh-huh. Perquè si posa aquells 5.000 dòlars, posa algun dia... Això és un tema també de mentalitat.
Tornen
aquests diners per ell o per la societat. Pues fins que van arribar al final del projecte van fer 100 patents. Fins a arribar a l'última, que és la que realment estaven buscant. 100.
Pel camí.
Clar, pel camí. Que si tu investigues, trobes altres coses pel camí.
La investigació, trobes moltes coses.
Això als Estats Units ja funciona relativament bé.
No, relativament
no. La gent de diners inverteixen perquè ja saben que això...
Però no la gent de diners, no.
Però això, com que han aconseguit invertir molt, això crida a més inversió. Vull dir, com que es veu que hi ha resultats i atraus talent, llavors...
Hi ha una pàgina web que ha fet el govern federal durant l'època Biden, que tenies una sèrie de, com una mena de rànquing marcador, cada dia, no?, de quina era la inversió d'I+D a Estats Units. I era brutal, com si seguies el marcador, no?, era una mica, saps allò, una mica xungo, no?, és com el marcador del Gran Hermano, pues lo mateix, però en Gran Hermano d'I+D.
Però clar...
I és part barat, eh?
Això també depèn de la fiscalitat del país, no?
Ah, clar,
ho has incentivat.
Ho has incentivat.
Hi ha un tema de fiscalitat, perquè sempre pensem que això no és només fiscalitat i no és. Però, per exemple, si jo inverteixo en una... Si jo inverteixo, m'invento, 6.000 euros, no?, amb el tio del garatge del meu... tal, que està fent un tema i no sé què. I amb aquests 6.000 euros tinc un 10% de la seva societat. I aquest senyor va i resulta que fa una startup meravellosa i aquests 6.000 euros que jo estic ara allà vaig a una ampliació de capital...
I això acaba sent Apple.
I això acaba sent Apple.
Claro.
Quan jo recupero aquests calés...
No hi ha imposició.
No, sí que hi ha imposició,
però
no el que hi ha.
Però escolta'm, pots tenir la sort d'invertir en aquest del garatge i que acabi sent Apple o no.
Però
fixeu-vos que als Estats Units, per exemple...
I aquí diríem, com que hi ha la possibilitat de que no invertim...
Als Estats Units també ho has dit tu molt clar, no hi ha aquesta mentalitat, no?, de prosperar, de fer nous rics, no?, d'una persona, no?, que és capaç...
I perquè la rada no penalitza tant com aquí.
No, de començar de zero, no?, i ser capaç, no?, doncs de saber que has d'invertir i saber exactament els tecles que has de tocar per acabar-te, doncs això, no?, convertint en una persona, doncs, rica o que et guanya molt bé la vida. El que passa és que jo crec que en aquest sentit estem una mica marxant del que dèiem, no? Perquè això està molt bé, però al final com garanteixes, no?, els drets socials i els drets bàsics i que la gent pugui sobreviure de tota l'altra gent, perquè evidentment no tothom farà aquestes coses, no?
Per això et dic...
Per tant, una mica als Estats Units és aquest model, no?, el que s'espavila i el que li va bé, fantàstic,
i el que no
s'espavila, que s'espavili, que es foti, que com que no tenim sanitat privada allà als Estats Units, doncs guita, exacte, doncs guita, que es mori.
Jo on anava era ni a un terme com als Estats Units, i jo crec ni tampoc el que tenim aquí. Jo és un terme mig,
jo crec que el terme mig seríem nosaltres. Altres, no?
No,
diguem que un extrem, no, abans has parlat, no?
Fiscalment, la fiscalitat, en fiscalitat, en quant a la poder recaptatori de l'Estat, més, molt més, ja no es poden escanyar.
Sí, i dins d'Europa encara hi ha zones que escanyen més i zones que escanyen menys, no?
Però veus una repercussió en tot això.
La fiscalitat és diferent, per exemple, doncs ja només en comunitats autònomes, i és diferent a Catalunya, que és diferent a Madrid, i això ho sabem tots.
Jo ja pagaria un 25% si tingués uns serveis com els que hauria de tenir. Clar, quan
però com haurien de ser aquests serveis?
Primer haurien de plantejar-nos quins serveis volem.
No, que segur que hi ha molt de dispendi, eh? Com haurien de ser aquests serveis?
I després una altra cosa. El problema és quan veus, desgraciadament, la classe política amb què es gasta moltes vegades els diners, amb tots els escàndols que veiem a la televisió...
Sí, home, clar, la corrupció
O serveis que no repercuteixen a molta gent.
Benefici,
com, per exemple, aeroports infrautilitzats.
O pagues, o ajudes, o coses que no serveixen absolutament per res, o sobre finançaments, o col·locació d'amistats, o... Bueno, clar, i això fa mal.
El José aixecava el dit, no sé si és que té clar els serveis que vol o vol respondre alguna cosa que heu dit vosaltres aquí. Mira, a la part esquerra.
Dijous de la setmana passada vaig estar en una conferència feta pel Fòrum Carlemany, on hi havia el director general de la Generalitat d'Indústria, va agradar molt, què vols que et digui? Va agradar molt. Ve de l'empresa privada perquè té una altra mentalitat.
Per això em va agradar molt?
No, té una altra mentalitat i em va agradar i ens va explicar el procés de reindustrialització de la Nissan, no?, amb la Ebro i la Chery i tot això, vull dir, molt interessant. Molt. I després va venir en Xavier Marcet, no?, en Xavier Marcet, que és un gurú, una persona molt, molt ficada en el món del lideratge i sobretot del lideratge amb persones, no contra persones.
M'agrada molt la paraula gurú.
I va dir una cosa, que la vaig posar per xarxes socials a LinkedIn, que deia, si Europa, i aquesta és per mi la part més important, torna a la cultura de l'esforç, té alguna possibilitat de sobreviure. Perquè el que ens envolta, és a dir, aquests països que ens estan, diguem, fent mal des del punt de vista competitiu, són aquells països on la cultura de l'esforç i del progrés personal està molt intricada. I estem parlant d'Estats Units, Xina, sí. Vietnam,
la Índia,
Tailàndia, Vietnam, Índia, Laos, etc. I aquí estem creant, amb tot aquest sistema del benestar, ens hem oblidat de la cosa més important. Però i és que hem de treballar i progressar. Llavors, a Vietnam, per exemple, que vaig estar aquests dies, fa uns dies, És a dir, ho tenen clar. Si ets pobre, treballa. Si no tens, treballa. Rebutgen a la gandul. I tothom es busca la vida. No hi ha ni un sol pobre, ni un sol
el concepte nini no existeix allà.
Mendicant. Ni un. En un poble d'una renta per capita de 300 euros al mes. On un cotxe val el que val aquí. Una moto, que hi ha, només a Hanoi hi ha 6 milions i mig de moto, val el mateix que aquí. On un pis de lloguer val 350-400 euros al mes.
I llavors com ho ciutat, fan? Anar estalviant?
En una societat on, en una ciutat com Hanoi, que 25 quilòmetres del centre encara és Hanoi. És a dir,
és una ciutat molt gran.
És enorme. Com ho fan? Treballant, tenint dues feines.
Bueno,
entre altres coses.
Jo tampoc...
No, però no em refereixo. No.
Ah, les hores diàries...
No, però sense anar... No, treballen 8.
Una jornada de 12 hores, no?
No, treballen... És a dir, màxim poden treballar 8 hores per feina. És a dir, això sí que està ben regulat.
Per feina, o sigui, 16. 8-16.
8-16, dues feines, no?
Ja va haver una època que la gent havia de fer hores extres precisament per això. Perquè els salaris eren els que eren.
Però és que ara estem...
Bueno, però si podies fer hores extres, perquè clar...
Bueno, però vull dir que es via precisament les jornades maratonianes en aquest país, vull dir... S'havien fet per això.
Però conceptualment, ja abans ho he esmentat, i és un crec molt important, aquí a Europa tenim la cultura de la fracàs, de l'errada. O sigui, als Estats Units, i això José, que està més avançat amb aquests temes, em corregeixes.
No, mai. No.
Em corregeixes si m'equivoco.
Vull discrepar.
Em corregeixes si m'equivoco. Ara t'autoritzo.
Te demana que el
corregeixis.
Als Estats Units t'equivoca. A tu, als Estats Units, si ets un empresari, pel que sigui, no tens sort, perquè t'ha anat malament per mil circumstàncies, no es veu com un fracàs.
Empresari o ciutadà.
O ciutadà, sí. Un petit ciutadà que inicia un negoci. En aquí, la societat en general, el sistema... et condemna a l'ostracisme. O sigui, un empresari que durant l'època de la crisi del 16 o la crisi... Li va anar malament per com li va anar... I no per una mala gestió, possiblement per una situació conjuntural. Li va anar malament aquí a Europa, bueno, Europa no sé, Espanya, però és Espanya que és el que... No sé la resta d'Europa. Estàs condemnat, o sigui, et foten amb una llista de morosos, de no sé què, i no aixeques el cap.
Jo no sé si vau veure una pel·lícula de Will Smith que ell anava visitant metges amb una maleta, amb el fill.
En busca de la felicitat? Sí. En busca de la felicitat?
Venent unes màquines que era un electrocardiograma d'aquell, i al principi el pobre no venia ni una. Però va arribar un punt que va començar a vendre bé. Total, que arriba un dia que allò esclata, que va tenir un èxit, abans ho va passar molt malament, i arriba un empresari i li diu que li compra allò. I ell guanyava molt poquet, en aquell temps, no sé si eren... $200 per cada màquina. L'empresari li compra la patent, no me recordo si era $1 o $2 milions en aquell temps, que era, bueno, li va vendre i va viure tota la vida bé, no? O sigui, que aquest esforç d'anar, de passar-ho malament, d'anar amb el seu fill...
Sí, però estem veient els supercasos d'èxit.
Sí.
Però hem d'anar una mica més a dir. És a dir, la pròpia Constitució, o els propis redactors de la Constitució ja tenien molt clar que es podia fracassar en aquesta vida. I que, per tant, hi havia una cosa molt important, que era ajudar a qui fracassa.
Però això aquí o allà, vols dir?
Allà.
Sí.
La Constitució llavors, americana,
ja, des dels anys, crec que són del 1900 i poc, hi ha un acte, no sé què, que és la bancarrota personal. És a dir, ja està permès, és a dir, ja tu pots declarar-te en bancarrota personal. I, per exemple, coses tan... que per mi estan simples, que van sortir en l'any 2006-2007, que com algo molt especial, la dación en pago, no? Que es deia la dación en pago. Sí, tu, per la raó que sigui, no pots pagar la teva hipoteca, la hipoteca que té un valor determinat, escolti, vostè m'ha valorat, jo l'he tal, escolti, mira, aquí té la meva casa.
Pel deute.
I
això ara aquí també s'està fent amb la llei aquesta de la segona oportunitat, bona mica amb aquesta
línia. Però clar, els tràmits i tot el que hi ha.
No, però ara hi és, no? Gent això, que s'ha arruïnat per un motiu X i pel que sigui, doncs que té la possibilitat de fer, bueno, de declarar-se, diguem-ne,
per raons de pagaments com a persona. Però com a mínim que es queda sense deute, també.
Però és que als Estats Units diuen que fins que no t'has arruïnat 4 o 5 vegades, empresaris que són ara, a dia d'avui, multimilionaris, fins que no s'han arruïnat 3, 4, 5 vegades, aquí és
Elon Musk ha arruïnat.
Impossible, aquí termines una vegada i ja ets cadàver.
Però si ens emmirallem tant als Estats Units és el que et dic, mira el sistema sanitari que tenen allà i mira el que tenim aquí, que ens l'envegen en molts casos, molta gent d'allà.
Jo m'emmirallaré amb el que fan millor que jo.
Sí,
amb el que fa pitjor.
Sí, que hauríem d'intentar fer
hauríem d'intentar copiar la part bona, d'acord, però això estem parlant d'un 2% de la població dels Estats Units que fa aquestes coses. Queden un altre tant per cent molt gran.
No,
aquesta idea no de triomfar, d'invertir, al final als Estats Units hi ha molts treballadors que el que fan és treballar 8 hores al dia o 9 o les que treballin i intentar arribar a final de mes, intentar pagar-se i després voten entrar més, segurament també, però m'explico el que vull dir, que no tots són aquestes persones que tenim a la idea de les pel·lícules.
No, jo no estic parlant d'aquestes
persones.
No, no, jo no estic parlant de les persones de superèxit.
Vull dir que no tothom són triomfadors.
Però sí emprenedors. I el sistema en si fomenta l'emprendiment.
És que hi ha un tant percent més alt d'emprenedors als Estats Units que aquí, és evident.
No.
Que dins d'Europa també hi ha diferències entre països, és evident. Que dins d'Espanya mateix hi ha diferències entre comunitats, també és evident.
Però, arreu.
No? Però en aquest sentit jo el que vull dir és que a part de que hi hagi un tant percent molt alt d'emprenedors als Estats Units, hi ha un altre tant percent majoritari de la població que no són d'aquest d'allò, que simplement el que volen és treballar, guanyar-se la vida a final de mes i intentar doncs poder pagar el que toca.
Com hem anat del Black Friday a parlar de l'emprenedoria, fantàstic. Fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem. Va, vinga, fins ara mateix.
Futbol al camp municipal d'Esports de Vilafant. Aquest proper diumenge, 1 de desembre, a les 4 de la tarda, campionat de quarta catalana grup primer. El Vilafant rep el club de futbol Peralada. Recordeu, diumenge 1 de desembre, a les 4 de la tarda, al camp municipal d'Esports de Vilafant, Vilafant Peralada. Us hi esperem. Color de sang,
si tot... Ve de gust, sopars d'empresa amb menús variats, entrants complerts i especialitats en carns i peix a preus molt ajustats. Carta de vins i postres casolanes. Reserves al 972 50 07 51. Ve de gust, restaurant bar cafeteria al carrer Empordà 74 de Figueres, amb menú diari i carta escollida dimarts a dissabte. Obert de 6:45 del matí a 11 de la nit i diumenges de 8 del matí a 12 de la nit. Dilluns tancat. Concreti ara la seva comanda al 972 50 07 51 i al 616 33 71 41. Ve de gust us desitja unes felices festes.
Arriba el nou MG a Quesa. Tu tries si vols arribar més lluny amb els 1.000 quilòmetres d'autonomia i 16 sistemes d'ajuda a la conducció. Tu tries entre gasolina o híbrid amb etiqueta 0 i 7 anys de garantia, des de 25.990 euros. Vine a M94 Motor, concessionari MG a Girona. Consulta condicions a mgmotor.es.
Vols ser mosso d'esquadra, policia local, auxiliar administratiu i vols opositar una plaça fixa dins l'administració pública? Aula Mestra Centre d'Oposicions a Figueres. Et preparem per totes les proves amb classes presencials adaptades al teu dia a dia i suport 100% personalitzat. Comptem amb 16 anys d'experiència que ens avalen. Vine i informa-te'n a Figueres, carrer de Santa Llogaia 30 o al telèfon 972 51 63 14. Inverteix en el teu futur a Aula Mestra.
Es traspassa taller de planxa i pintura a ple rendiment. Per a més informació, trucar en horari laboral al telèfon 605 838 210.
Viure a casa és viure amb tranquil·litat. Unicuida ofereix una atenció domiciliària professional i de proximitat per a les persones grans. Visitarem casa vostra, ens coneixerem i us assessorarem durant tot el procés. Unicuida us garanteix un servei únic per persones úniques. Ens trobareu a unicuida.com o al 93 640 33 91.
Aquest Nadal, amb Manlleu Origen, tenim totes i cada una de les emocions que busques despertar dins teu i en el cor dels teus convidats. La il·lusió de trobar-nos un any més al voltant de la taula. La calidesa de compartir amb qui més estimes. L'alegria de fer un brindis. Troba-les en forma d'ingredients dins dels torrons, els panetones, els canelons, els galets i tots els nostres ingredients nadalencs. Amb Manlleu Origen, per un Nadal ple d'emocions.
A Mimet Estètica Holística i Teràpies Naturals fem un pas més cap a la cura de la teva pell amb cosmètica ecològica, biològica i vegana que regenera i equilibra amb aromes i textures úniques. També estem especialitzats en tractaments antiedat, corporals reductors i reafirmants, tot per a la teva salut, bellesa i amb resultats reals. A Mimet trobaràs un espai de pau i harmonia diferent de la resta on l'important ets tu. Posem a les teves mans els nostres coneixements, vocació i les millors tècniques tant manuals com de tecnologia avançada per fer-te sentir especial. A Figueres, al carrer Moreria 14, Mimet. Per una pell saludable per dins i per fora. Truca'ns i reserva cita. 632 200 363.
Falgueres, Can Monturiol, el teu destí per les millors maletes, accessoris de viatge, regals i complements per aquestes festes. Maletes de primeres marques com Samsonite i Roncato o els preus més competitius de Gladiator i Gabol i maletes d'equipatge de mà amb diferents models i colors per triar. També una gran varietat de bosses i complements com carteres, clauers, targetes, mocadors, bufandes, guants, barrets i gorros. Can Monturiol, la teva botiga de confiança per a tots els estils i necessitats, al carrer Camaño 7 i Monturiol 8 de Figueres, al costat de la Casa Natal de Dalí i a xarxes socials.
Per dinar, per encàrrec, per emportar, càtering, aquestes festes deixa que Cuina 22 s'adapti a les teves necessitats. Cuina 100% natural, sense additius, oferim productes de màxima qualitat a molt bon preu. Menú diari setmanal, aperitius, vegetarià, cuina de l'àvia, vegà, pollastre a l'as, canelons, arrossos, fideuà... Cuina 22, a la carretera d'Olot 22 de Vilafant. 972 50 62 02.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres. 972 507 750. Gestoria Fernández. Sempre la professionalitat al seu servei.
Ens hi tornem a posar aquí a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, que sabeu que no parem, eh? La pausa continuem debatent. En Xavi ha hagut de marxar, feia broma, deia que havia d'anar a buscar les ofertes de Black Friday. No, no és pas veritat. Nosaltres ens hi tornem a posar aquí amb el suport de Gestoria Fernández, especialistes en homologacions de vehicles de transports nacionals. Voleu que parlem d'Esquerra, ja que hi ha en Sergi aquí, o què? Sí,
jo,
Sergi?
Jo parlaré de les esquerres, en general.
De, de quina esquerra? Sí, perquè ara hi ha molt...
Què passa amb Esquerra?
Hi ha molt... Qui serà el nou... Aquí jo... TV3 sortia la pregunta. Qui serà el nou president d'Esquerra?
Ah, no sé, demà ho votarem. Però... Ho sabrem, no?
Jo tinc una pregunta.
Dilluns ho sabrem?
O no? No, no, ho sabrem. Demà al vespre, entenc jo.
Demà al vespre.
No, perquè si en cap dels candidats arriba més d'un 50%, hi ha una segona volta. Per tant, no ho sabrem.
Pot ser que passi això.
O sí. Depèn, si hi ha un candidat que té més del 50% dels vots, doncs demà serà president d'Esquerra. Si
o 50-50,
no,
doncs no. Com a la CUP, que això
clar,
passa
clar,
a vegades.
Clar, per això dic...
50-50 estaria bé, i un crit tindria zero, vol dir, no?
Sí. Exacte, perquè són tres.
Són tres.
Són tres.
Són tres llistes.
No, però jo pregunto una cosa. És a dir, les actes de les reunions s'escriuen? Es fan? Són literalment el que es parla a la
reunió? Tu ho escrius abans i llavors si ha anat així, si ho deixes...
Són literal el que es passa?
No ho sé.
I després la pregunta que jo faig...
No he sigut secretari mai d'un partit.
Es llegeixen després? És a dir, llavors és això d'assabentar-se de les coses, és a dir, m'enterau o no m'enterau...
Els actes s'escriuen i després es posen a votació. Si estan d'acord, es vota. Si no, rectifiquen i ja està.
Ah, però ja, però llegeixen?
No, jo no ho vaig dir, això.
Jo
no
ho llegeixo, no sé.
Jo no vaig dir això, no?
Ah, vale, vale.
Bueno, està clar que el procés intern d'Esquerra té una part positiva, no? Que és molt democràtic en el sentit, no? De que estem veient debats públics i estem veient, no? Debats entre candidats.
Sí, hem vist aquí la imatge.
No, no, que han estat emesos per canals de YouTube i això, doncs, evidentment, jo crec que enforteix la democràcia interna d'un partit. El que passa és que no hi estem massa acostumats aquí, eh? Hi ha altres zones, doncs, que del món i altres, no? Abans parlàvem, no? D'exemples d'altres països que hi estan molt més acostumats. I això té la seva part bona, però evidentment té la seva part dolenta, que és a veure com acabarà sortint el partit.
Clar.
Després de tots aquests atacs, que moltes vegades no han sigut tant de projecte, perquè al final els projectes, doncs...
Hi ha hagut més atac de persona,
similars,
no?
Sinó que és un atac personal, i això evidentment acaba fent mal, i en aquí sí que haurem de veure, doncs, no? La gent que, bueno, que som d'Esquerra, o que ens estimem el partit, o que hi creiem en les seves idees, doncs a veure com ho acabarem conjurant tot plegat després d'aquest congrés que
clar,
tindrà
jo,
lloc.
Clar, jo des de fora, ara li comentava en Masdi, no, abans de començar la tertúlia, dic, ostres, em sorprèn, no?, perquè la Marta Rovira, que s'hagi desvinculat tant de Junqueras, o l'hagi criticat tant quan abans estaven junts, i era com la seva mà dreta, a mi em sorprèn. Des de fora, és, ostres, com s'han enfadat, penses això, eh? Com s'han enfadat, no?
I aquí hi ha una altra cosa que ho ha afectat tot, que evidentment és la repressió. Evidentment, tenir els dos líders, un a l'exili durant 4 anys i l'altre a la presó durant 4 anys, evidentment afecta. Es va intentar que no afectés, no?, posant-ne en segones espases i fent pujar a Pere Aragonès com a coordinador i a Marta Vilalt una mica com els dos segons bueno, que poguessin estar aquí per entendre'ns, però això no ha acabat funcionant. Evidentment, si Oriol Junqueras no hagués estat a la presó 4 anys, doncs les coses serien molt diferents, i potser llavors aquells que diuen, no?, que ha estat 13 anys manant sí o sí, doncs tindrien potser més raó de la que acaben tenint ara, perquè és evident que, no?, que Junqueras doncs feia coses des de la presó i decidia coses, però que 13, també està clar...
13 ja?
Sí, des del 2011. Ho dic bé, això? Sí, exacte, 13. Però és evident que la repressió en aquest sentit afecta, i en un partit com Esquerra, que l'ha patida d'una doncs, manera brutal, doncs l'ha afectat, i ara s'està veient i
sí,
està implosionant.
Marta Rovira i Junqueras s'han enfadat perquè la distància...
No, s'han enfadat, no, però és evident que...
La relació s'ha trencat amb la distància.
No, cal, diguem-ne, no juguem amb les paraules, però em sembla que és evident que dirigir un partit des de la presó no és senzill, i dirigir un partit des de l'exili no és senzill, i qualsevol partit que li passés
perquè
això seria molt...
El sentit de la realitat.
Clar, correcte.
Clar, perquè tu veus sí. I no pots palpar la realitat de veritat amb els teus ulls, sinó és el que t'expliquen, no?
Li passa en Puigdemont ara.
Exacte.
I li va passar en el PSOE històric en l'exili.
Correcte.
El PSOE històric, exacte. Com va venir la democràcia, fotia una anàlisi del país que no tenia res a veure amb la realitat.
Exactament.
I el PSOE d'aquí... amb els seus virtuts i defectes, estaven aquí i sabien com estava la cosa i van afinar més. Va ser
exactament
el problema del seu històric.
Però això li passa no només als polítics.
Tios que havien estat reprimits 40 anys, tu.
Això li passa a qualsevol directiu, no? Que no baixa planta o que no va vendre amb els seus comerciants.
Bueno, però això es dona. En Puigdemont, per exemple, té una visió de Catalunya, tindrà una visió de Catalunya, la que llegeix o la que li expliquen això, però des de la seva... de situació que diu que està fora, que està a molts quilòmetres lluny. I no és el que s'aixeca al dematí i veu i palpa la realitat.
I tot i estar aquí i passejar-te pels carrers, també tindràs la teva visió.
Bueno, però...
El que està darrere teu no ho veuràs, tu veuràs no, el que tens davant.
Però el que tens davant
no?
condiciona, evidentment, no?
Que no és el mateix estar a peu de carrer que estar a X quilòmetres o estar tancat.
De totes maneres, passi el que passi Esquerra i espero que els hi vagi bé. Perquè entre Esquerra és un partit que és raret, però que ens,
raret.
Ens fa falta, home.
Raret? Està bé, això de raret, va,
aquesta definició. Aquesta no la tenies, eh?
Home, a veure.
Mira que ens han dit coses, però raret encara no.
Jo pensava ahir, com vaig veure els informatius, escolta, el que va dir en Rufián, amb un tio de Vox, ja ara, en Rufián és que sí, sant de la meva devoció, però jo que té qualitats i és un bon parlamentari. El més de sortir amb aquella sortida que va fer en Rufián, jo vaig dir, hòstia, que continuï Esquerra, tu, que no es perdin aquests. Perquè, clar, a veure, és que estem en un país complicat, eh? I amb una dreta que hi és, eh?
Vivim en un país molt divers, també, no? I, sí. I volgués que no, doncs
sí, però la dreta,
tota també en el Parlament.
La dreta del partit divers li importa tres pitos, el volen com són ells, eh?
Ja. A la seva imatge i semblança.
Jo sentia un tio de Vox i creia que el franquisme havia estat un moviment de reconciliació nacional.
Sí, ho hem sentit tots
que ja està bé, tu. Bueno.
Em sembla que vam parlar, no sé si el dimarts o el dimecres ho vam estar comentant, perquè vaig sentir-ho a la ràdio i vaig dir... Ostres, no sé si venia del tema de les xarxes socials, no? De les realitats, no? El que dèiem de les realitats. Ell, aquesta persona percep, no?, que els joves, com que s'informen per les xarxes socials, doncs poden saber realment que això va ser així, no? Deia, venia a dir aquest parlamentari de Vox.
Estan totalment fora de lloc, eh? Però el que passa que fan un discurs que hi ha gent que els hi compra. Hi ha gent que els hi compra.
Però per què?
Bueno, perquè la gent...
Aquí vaig una mica el que deia en José abans, amb micro tancat.
Tenim la gent mal acostumada i que volen que tot se'ls hi doni sense sacrifici, sense esforç. Però bueno, el discurs de Vox és el discurs del cafè del poble.
Correcte.
En tots els respectes... Sí.
I que aborda problemes que interessen a la ciutadania
aborda,
o que preocupen.
Aborda, però tampoc aporta solucions, diguem-ne. Les solucions que aporta són solucions màgiques que, evidentment, tampoc es poden complir.
Però,
al final
clar,
és l'antipolítica.
Tu pots creure que aquella
sentit.
Solució màgica no, te la pots creure.
És l'antipolítica,
tota
no?
Tota l'ultradreta fa el mateix. Problemes complexos proposen solucions fàcils. Que no es poden aplicar, i quan governen no les poden aplicar perquè no són aplicables. Però la gent ho compra, home.
Perquè diuen el que la gent vol sentir.
La gent vol sentir que això es pot arribar a entendre.
Per exemple, el primer mandat de Trump també deia que faria algunes coses que tampoc va acabar fent o no va acabar materialitzant. Bueno.
Déu-n'hi-do les que va fer. I que no van anar malament.
I el mur aquell...
I que no van anar malament. El problema...
Mira, i el mur?
Bueno. Però fixeu-vos en una cosa. És a dir, anem mal. És a dir, si tu racionalitzes el vot, si tu racionalitzes el vot, és a dir, no hi hagués ningú que hagués votat Trump. Primer, és a dir, la inflació que va haver-hi en els primers anys de mandat Biden eren galopant, però era galopant
a tot el món.
Per tant, era un tema més conjuntural mundial que no pas estructural, no? Llavors, la inflació ara mateix a Estats Units està controlada. Els tipus d'interès a la baixa. Pleno empleo. Per tant, és a dir, tothom treballa i tothom té no sé què. La inversió en I+D està disparadíssima. La bolsa, és a dir, amb tipus d'interès alt, algo que no és, que es contradiu macroeconòmicament, pels núvols també. Racionalment, haguessis votat Trump? Biden. Bueno, Kamala Harris en aquest cas.
Bueno.
I el mateix a Espanya. És a dir, si tu vas a Espanya i dius la inflació, menys aquest repunte del mes de novembre, controlada. Salaris que han pujat un 14 i un 16%. I tal. Per tant, és a dir, tot i que ens hem, entre cometes, ens hem empobrit...
Ja, però no votes mirant això.
Ens hem empobrit una mica, vale? Estem en allà. Tipus d'interès... Ahir la nit estaven al 2,5, avui última jornada de cotització, acabaran al 2,49 o en el 2,51. Tipus d'interès super raonables. És a dir, si mires racionalment, però hi ha diverses coses que amb independència de les xarxes socials, les consignes de problemes complejos, solucions senzilles, simples, tot això de Vox, però hi ha coses que estan molt clares. Ens hem de mirar què està passant. I què està passant? De què? Hi ha coses que de difícil solució que no s'estan donant respostes des de l'esquerra. I aquesta és la cosa.
O si més no, una proposta.
I aquí va la cosa, amb una pressió fiscal molt grossa, molt important. Molt important.
Que parlàvem abans.
No, i amb una burocràcia molt elevada, que precisament està empobrint no a les persones, al sector empresarial. I això és molt important.
Clar, el que passa és que llavors els partits de Esquerra o partits en general haurien d'intentar abordar aquestes problemàtiques que aborda la ultradreta proposant una altra solució.
Sí, encara... Si se n'adonessin que existeixen, sí, però si s'ho miren darrere de la talaia, que és el que jo critico, no? De la superioritat moral i intel·lectual, és a dir, tractant d'il·lusos amb uns, no?, perquè jo ho miro des de la talaia de la sabidoria, llavors aquest és el gran error. I per mi és el gran punt de partida erroni.
Això és que passa als Estats Units, això.
No, jo estic parlant d'Espanya.
Els demòcrates els consideren uns elitistes, que són els tios de les universitats, i els altres són quatre paletos d'aquests estats, que són una vergonya des del punt de vista social i d'això, però bueno, aquests són els que voten i...
Bueno, però tampoc es pot generalitzar, no? Perquè suposo que votant republicans n'hi deu haver de molts tipus.
Ja, no, però si mires aquí, per exemple, ahir sortia una enquesta, abans d'ahir, d'aquestes del Centre d'Estudis d'Opinió, no?, que fa la Generalitat, i sortia una dada interessant que deia, no?, accés a la cultura per votant de partit, no? I deia, tant per cent de gent que llegeix llibres, que mira pel·lícules, que consumeix sèries, que va a teatre, no?, que fa, diguem-ne, consum de cultura en diversos... I sortia segmentat i podies veure per cada partit. Evidentment, ja us podeu imaginar en quins partits el tant per cent d'accés a la cultura era més alt i en quins partits el tant per cent era més baix. I és evident que a la ultradreta i a la dreta era baixíssim. I el més baix, evidentment, doncs a l'ultradreta. I tant votants de Vox com votants d'Aliança Catalana, veies perfectament, doncs, tant per cent de consum de llibres, si la mitjana a Catalunya era, no sé, m'invento, un 20%, en el seu cas era un 2%.
El llibre de Sant Jordi, només.
Estem veient, exacte, estem veient, no, una mica el perfil de votant d'aquests partits. Però clar, llavors anaves a l'altre extrem i, curiosament, el partit que tenia un tant per cent, diguem-ne, de gent, no?, que assegurava, no?, que consumia cultura, per exemple, eren els comuns, arribava un 90%, no?, i potser... com a exemple, no, d'aquesta esquerra que es queda, doncs, a les elites i que es queda...
Que deien José, no?
No? Que no sap representar, doncs, tota la societat. Bueno, doncs és evident que això és un problema, perquè al final, doncs, hi ha gent que busca qui li solucioni els problemes i aquella gent que li diu que li solucioni els problemes, doncs, evidentment, els vota.
Però hi ha un element que no tenim en compte, és a dir, per què el treballador estatunidenc vota Trump? Perquè fomenta l'empresa. I què passa si fomenta empresa?
Que tindrà feina.
Que hi ha feina. I feina, tenir feina, és prosperar.
Sí, sí, si tens feina ben remunerada és prosperar.
No, feina és prosperar.
Sí, sí,
si pas... a més és ben remunerada és l'hòstia.
Bueno, però és que ara, a més, també en aquest problema hi ha gent que treballa i que no arriba a final de mes, que això és el colmo, diguem-ne. I que no es pot pagar l'habitatge, i que no pot pagar tot el que ha de pagar, perquè
però no
tot i que els salaris han pujat, que sí, és el que deies
no, però no li ha de sonar, no li ha de solucionar tot. Papito Estado.
O no, però els salaris sí que els posa Papito Estado.
No, 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 és mentida, perdona. Els salaris els posen els convenis col·lectius sí, i els sindicats però, que han d'estar per la labor,
sí,
també.
Sí, però evidentment bueno, que hi ha un salari mínim i que hi ha unes directrius que es marquen des de l'Estat.
Meló, meló Estat, meló sindicats, a 30 segons d'acabar la tertúlia.
No, no, deixem-ho, deixem-ho. No
força
la,
Barça.
No podem fer la maçó.
Força Barça, sí. Força Barça, força Barça. Avui, 125 aniversari.
És veritat.
Tot el camp és un clam.
Va, felicitem el Barça i nosaltres ho deixem aquí.
Que aneu tregada de bilis aquests anys.
Tornarem el dilluns amb més tertúlia amb el suport de Gestoria Fernández al carrer Eres de Vila, número 36 de Figueres. Adéu-siau.
Que se'ls veu, eh?
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández, sempre la professionalitat al seu servei.